a Ràdio Maricel, cada dia, al matí, amb nosaltres.
I 16 minuts, dilluns 21 de novembre, dilluns 21 de desembre del 2009, 8,3 graus, ara que això funciona ho anem repetint d'allò, encara que vagi a dècimes. Ho veus, Pitu, funciona el termòmetre. Bon dia, bona hora.
Bon dia, bon dia, ja ho
Toni,
veig.
Funciona el termòmetre.
Bon dia, Vicenç.
Bon dia, bon dia a tots.
Marca pluja, eh?
Marca pluja, sí. També l'ha encertat. També l'ha encertat. Deuria fer fred per aquests camps de Déu aquest cap de setmana, eh?
Molt.
Molt.
Molt, però jo me recordava molt del Pitu. Perquè tot i que jo a la Barceloneta feia molt de fred i he estat allà al costat del mar, doncs allà és més alt i toca més el sol. Però el municipal, jo me recordava el Pitu i pensava el que estarà patint allà.
O sigui que en Toni estava al partit del Sobrense amb el, diguem-ne, el primer classificat de la Lliga, que el Sobrense va guanyar a casa del Barceloneta, i en Pitu se'n va anar al municipal d'Aigüedols a veure com perdia els Sitges passant fred.
Bé, fred...
Això és la cabina aquesta.
No hi vaig entrar. No hi vaig entrar bàsicament perquè... ho explicaré.
No siguis. Anava sol i vas tenir por.
No, és broma. És perquè, evidentment, s'havia d'aprofitar els racons de sol del municipal d'Aigüedols.
D'acord, i estaven en un altre lloc,
clar,
ben fet, allò, ben fet.
Ens vam anar movent... Conforme el sol s'anava movent, no? I bé, fred relatiu, encara vam estar prou bé. I bé, el resultat sí que ens va deixar una mica freds. El poc públic, certament, que hi havia al municipal d'Aigüedols, no és notícia això, però en qualsevol cas...
I més doncs, amb el dia que feia, amb el fred que feia, eh?
Ja et dic, ho va salvar que feia un sol allò generós, diguem-ho així, per les baixes temperatures que hem anat patint en aquestes últimes setmanes. Però, en fi... El resultat, repeteixo, ens va deixar així una mica, no diré preocupats, però bé, va ser un partit, una derrota increïble, un partit que el Sitges tenia guanyat, faltaven 4 minuts, el Sitges anava guanyant 3-2, sí que vas tot el partit de remol perquè el Cervera se t'avança per dos cops al marcador, quan aconsegueixes doncs, millorar la segona part, donar un pas endavant, avançar-te al marcador, fer el tercer gràcies a un penal de Rafa, doncs quan tots pensàvem que el Sitges podria assegurar aquests 3 punts, arriben dues jugades, o dos gols increïbles. Al minut 86, córner a favor del Cervera, el pica el jugador, i la pilota acaba entrant pràcticament doncs, de forma directa. Sí que es veu que la pilota passa entre un núvol de cames i potser algú arriba a tocar la pilota, però en fi, allò era l'empat a 3. I al cap de dos minuts, nou córner favorable al Cervera, el mateix jugador pica el córner i el clava a l'escaire de forma directa. És a dir, que dos gols, com s'anomenen, olímpics, de corna directa, que et deixen doncs, sense 3 punts, i en fi, aquella gent, evidentment, ho van celebrar per tot l'alt, perquè em sembla que era un dels pocs partits que guanyaven fora de casa.
Home, et deixen sense els 3 punts i amb la cara de pam, suposo.
Sí, perquè... cara de pam, però no diu una altra cosa.
Però no diu una altra cosa,
I en fi, aquesta sensació que el Sitges havia tornat una miqueta a fer un pas enrere, perquè portava 3 partits sense encaixar cap gol, havia sumat 7 dels últims 9 punts, ahir doncs guanyaves aquí, te n'anaves a les vacances amb 21 punts a la zona mitja de la taula, ara perdent doncs et quedes quart per la cua, tampoc és definitori, però en fi bé, no és la sensació aquella de que el Sitges va tornar una miqueta a cometre errors passats, aquells errors que tant havien empipat el Manel, i en fi, una miqueta de resignació i esperar que el 2010 esportivament i tot plegat sigui molt millor per a un Sitges que ha patit molt en aquestes últimes temporades. I el Manel ho té molt clar. Aquest any també patirem, sabíem el que veníem, això és el que sempre és el missatge que constantment transmet als jugadors. Nois, això serà complicat, patirem i bé, si les coses acaben esportivament com han acabat fins ara... Estem d'acord, però, ostres, passar una altra temporada com aquesta, en què pràcticament no t'aconsegueixes salvar fins a les últimes jornades, això el cos ho nota.
I és un desgast psicològic d'aquells importants.
I més per una persona com el Manel, no? Evidentment, tots en el club estan implicats a la seva manera, però sí, algú que ho porta molt endins és el Manel, no? El que s'ha de preocupar de la plantilla i d'altres coses que no són la plantilla, i en fi, una miqueta allò oferint, quan acaba el partit, un missatge, no direm que de pessimisme, però d'un realisme molt, molt dur, excessivament dur, per a un club, doncs, que continua tenint problemes econòmics, això no tothom ho sap, i que, en fi, que el 2010 sigui molt millor en aquest sentit.
Anava a preguntar, el primer partit del 2010?
Es torna a jugar a casa. Es torna a jugar a casa aquí amb l'Alcarràs. En fi, ara l'equip té una miqueta de vacances fins al dia 28, i bé, a recarregar les piles de nou i a intentar, doncs, acabar la primera volta el millor possible.
Serà el 10 de gener?
10 de gener.
10 de gener, Alcarràs. El dia de la mitja marató, suposo.
Sí, bueno, no tenim notícies de la mitja marató.
Però suposo que deu anar per aquí, perquè és el primer diumenge després de Reis. No, com si no haguessin sent res, m'ha vingut al cap a mi ara, això.
I així estan les coses.
Molt bé. En canvi, el Sobrense...
Sí, però, Vicent, perdó un moment.
Sí.
Quan has dit tu això de la mitja marató, jo he pensat, encara assistir a la mitja marató? Perquè jo no m'he enterat de res.
És un supòsit que faig, com sempre després de Reis.
Perquè
vull
no,
creure...
És que no sabem res de la mitja.
D'acord, doncs ja el que us deia. Com ja vindrà. Com si no hagués dit res.
Ja vindrà.
Com si no hagués dit res. En canvi, el Sobrense, amb el Barceloneta, un bon partit. Bon, és d'entendre, Toni, molt bon partit, no?
Bon partit. La Barceloneta no havia perdut cap partit. Tan sol havia empatat un a casa i lo de més l'havia guanyat. I doncs un Sobrense que ja perdia al minut 20 per 2-0.
O sigui que va ser una remuntada, això.
Remuntada èpica.
En tota regla.
A tota regla, remuntada èpica, perquè a més, un dels jugadors que va jugar tot el partit tocat, lesionat, Josu, que és un defensor, marcava després del servei d'un corna el 2-1. Acabava la primera part en la que un Sobrense havia demostrat que, tot i que anava per darrere del marcador, estava jugant molt bé, estava arribant i tenia una miqueta tocat a l'equip local, doncs que anava guanyant gràcies a dos jugades puntuals en errada de la defensa del Sobrense, però que el Sobrense estava fent més mèrits. A la segona part, un canvi canvia totalment la truita del partit, que le dona la gira totalment al partit, i és una incorporació, un jugador que tu l'hauràs escoltat més d'una vegada, David Rossell. Jugaven a l'equip de Jaume Creixell, te recordes?
Ui, Déu meu.
Un jugador que estava jugant amb els
però
veterans.
Si fa 10 anys...
Un jugador que ja havia deixat de jugar al futbol federat, estava jugant amb els veterans, i Jordi Serra
l'ha buscat de reforç.
Ha anat a buscar-lo perquè, degut a la mancança
que té, a totes les baixes que hi havia.
Per les baixes, no? Sortia ell al mig del camp i l'equip canviava totalment. El Sobrense començava a jugar bé, estava jugant bé, però començava a millorar-lo encara més. Va tenir un jugador com el Blas, que per mi ahir va fer el seu millor partit. Jo destacaria tot l'equip, però el Blas ahir va tirar d'alguna manera del carro. Sortia Ignasi, un jugador que havia estat sempre un jugador que marca gols. Doncs fa aquest canvi al Jordi i li surt molt bé, perquè sortia l'Ignasi Mollà a marcar el 2-2 i després el 2-3, el mateix Ignasi, i fins i tot el Sobrense, si ara estiguéssim parlant d'un 2-4, doncs és normal, perquè el Sobrense va tenir opcions per a un 2-4 i un 2-5.
O sigui que l'entrada de David Rossell...
Molt bona.
Què? L'experiència dels veterans?
Impressionant, sí, sí.
Bueno, a vegades el que pot fer un jugador, no? Vull dir, psicològicament els seus companys, doncs, són conscients que aquest jugador ve a sumar, que és una aportació puntual, però en qualsevol cas, clar, això l'equip ho nota, pensa que és una mica d'oxigen per un equip que està patint moltíssim, doncs, degut a la plaga de lesions, i en fi, no direm que pocs podien apostar per aquest Sobrense que guanyés a la Barceloneta, i més venint d'una derrota tan fotuda com la de l'altre dia amb el Cinco Rosas, no? Però en qualsevol cas, el Sobrense té qualitat de sobres per anar a la Barceloneta, com va fer ell, i guanyar, i sumar 3 punts que bé, que fan que aquest 2009, al contrari dels Sitges, doncs sigui un any especialment per recordar, no? Per la gent del Sobrense, un any en què ets campió tant a nivell masculí com femení, l'any del doblet, com diu la gent del Sobrense, i bé...
Un any esplèndid.
Esplèndid, sí.
I demostrant en aquesta primera territòria, en aquest grup 12, perdó, tercer grup 3, que no és inferior a ningú. Que si el Sobrense juga com acostuma, com ho va fer a Esplugues, que jo sempre treia el partit d'Esplugues, perquè per mi va ser el millor partit del Sobrense, va guanyar 0-1, i el partit d'ahir el Sobrense pot guanyar qualsevol equip. Li falta aquella actitud que va tenir ahir. Si l'equip té l'actitud d'ahir, doncs és capaç de guanyar a tots.
El proper partit del 2010, el primer partit del 2010?
Va al camp de la Joventut Prat. Un equip complicat,
sí,
també.
Torna a jugar fora de casa, l'últim cop que el Sobrense va jugar allà, doncs fa dues temporades.
Un mal record,
Un mal record, perquè em sembla que...
anava guanyant fins a l'últim.
Fins a l'últim instant que el Joventut Prat va marcar el tercer gol, em sembla que va acabar guanyant 3-2.
I de penal, no, era?
Sí, sí, un resultat molt, molt... molt amarg des del punt de vista també arbitral. Va haver, recordo, una tangana final. El Joventut Prat s'estava jugant al pujar de categoria, que al final va aconseguir pujar. Sí. I bé, el Sobrense també s'estava jugant, doncs, poder tenir opcions fins al final.
Exacte, poder entrar, no?
Poder entrar en la lluita per l'ascens. Mm. I bé, precisament en aquest sentit no hi ha un bon record, però en qualsevol cas ja han passat 2 anys i bé, les coses han canviat i les situacions són diferents. En qualsevol cas, això no treu que sigui un partit molt, molt difícil per al Sobrense.
Doncs a veure què passarà. I en canvi, l'Internacional sí que acaba el 2009 fatal.
Fatal, malament. Malament. A més, és curiós, el dissabte a la tarda al Municipal d'Aiguador no n'hi havia ningú.
Ningú? Ningú. Vols dir ningú?
Tan sols n'hi havia el Sant Andreu de la Barca, l'Internacional, amb 11 jugadors i ja està.
O sigui, justos.
Clar, no tenia ni canvis. 11 jugadors i és que n'hi havia 4 aficionats i prou. Estava...
se notava desert,
que,
no?
Sí, se notava que feia molt de fred, perquè feia molt de fred el dissabte.
Sí,
i que jugava
i tant.
I que jugava al Barça. Doncs jo vaig fer servir la gavina, vaig fer servir el nostre espai,
vaja.
Perquè allà s'estava escalfadet.
Menys allà.
El que passa que vaig durar 20 minuts, perquè els primers 20 minuts l'Internacional ja perdia 0-2. I jo vaig dir, me'n vaig, perquè aquí això acabarà com el Rosari i la Dora, i mira per on va acabar 2-3.
2-3.
Un Internacional, doncs, que li falta...
li falten jugadors.
Sí, que tinguin jugadors, noves incorporacions. Amb l'equipet que té ara d'11 jugadors, doncs ja pot tirar davant, però tenir banqueta. I amb un entrenador que encara, tot i les dificultats que està trobant, creu que salvarà l'equip, Sí, sí, m'ho deia a mi el mateix ahir a la nit. Em deia, Toni, estoy convencido que lo salvaré. I lucharé hasta l'último.
No cal que ho digui.
Ho té molt complicat.
És el que et anava a preguntar. Molt complicat.
Bàsicament, si evidentment no tens jugadors, sí que pots anar tirant d'una plantilla curta, però clar...
És que no tens.
Si d'11 jugadors que tens ja te'n falla un, ja és begut oli, no?
Sí, això ja no és ni plantilla curta, és plantilla. 11.
Sí. I evidentment que l'entrenador sempre ha de tenir confiança i ha de tenir la moral suficient per recordar que aquest equip encara es pot salvar, però... no ens enganyem, ho té molt, molt difícil. Molt difícil.
I la part positiva d'aquest partit és que, tot i que van perdre, van acabar amb 11 jugadors. No van expulsar ningú.
Ai, és clar, sempre hi ha un pitjor, és evident. Però en aquest cas, més enllà del resultat, Internacional 2, Sant Andreu de la Barca 3, primer partit del 2010 per l'Internacional, pròximament en esta pantalla. Club Petit Sitges 4, Sant Antonio 4. Bon resultat?
Sí, però no estava content l'entrenador. Per a mi un bon resultat, una molt bona segona part. La primera no, però la segona el Petit Sitges va jugar molt bé. N'hi havia moments de la segona part, sobretot 10 minuts, que estaven a la pista 4 juniors i el porter, 5 juniors, cap sènior. Tots eren jugadors juniors, amb el que això representa, no? I Déu-n'hi-do com jugaven aquests nois. A mi m'agrada molt, se va adelantar el Sitges, va empatar el Sant Antoni, fins i tot se va anar amb un 3-1, però els gols del Pablo i el Marco Aguadón posaven el 3-3 i ells marcaven el 4-3, el Sant Antoni, i el Sitges empatava el 4-4. Jo penso que és un bon resultat, sobretot el que vaig veure a la segona part, el que passa que l'entrenador no estava del tot convençut, pensava que l'equip no havia estat del tot bé i que si juga una miqueta més hagués guanyat el Sant Antoni. De tota manera, l'entrenador del Sant Antoni me va dir a mi que veia un bon equip, però que era un projecte una miqueta complicat de cara a una temporada en la que perden categoria 5 equips, no? I que ells, que porten 7 anys jugant tots, tenen molta solució d'estar allà dalt, però que veu l'equip dels Sitges amb molta il·lusió, amb molta...
amb moltes ganes de fer.
Però que és això, no? Que la joventut molta vegada passa en factura i que en una temporada tan complicada el projecte és una miqueta arriscat.
Bueno, és un projecte que, ho va dir el Javi, és el que hi ha, vull dir, el club no pot assumir econòmicament tenir un equip doncs majoritàriament de jugadors sèniors, has de tirar de juniors, molt bons juniors, molt bon júnior, no ens enganyem, és un equipàs, vull dir, aquest equip en categoria júnior, evidentment, bueno, ja ho està demostrant el júnior del Pati Sitges, no? Que són pràcticament els mateixos jugadors. Doncs faria una excel·lent campanya. En qualsevol cas, doncs, jo penso que el Sitges, i ho deia dilluns passat, per mi no és el quart pitjor equip de la Primera Nacional.
No
ho és.
No. I a més, jo estic convençut que a la segona volta veurem un Sitges molt diferent, perquè a més aquests joves jugadors ja s'estan acoplant a lo que és la Primera Nacional, i veurem una segona volta sensacional del Pati Sitges, que pot guanyar qualsevol, i el dissabte la va faltar aquella minqueta de sort, però bé, un empat jo penso que és positiu, perquè la part positiva és que ja porten dos partits sense conèixer la derrota.
Mm-hmm. També ha estat un any complicat aquest pel Patí.
Sí, perquè bàsicament perds categoria, vens del tot, però un club que fa 4 dies, no ens enganyem, doncs estava a segona catalana, el Toni ho sap millor que ningú, i bueno, bé, s'ha aconseguit estar a l'èlit de l'hoquei estatal. Hem viscut una bona temporada, malgrat el descens, perquè per aquí han passat els grans equips de l'hoquei Lliga. Sí. I bé, ara l'hoquei en línies generals ha fet un pas endavant en quant a normativa, però ha fet un pas enrere en quant a una miqueta, no diré qualitat de plantilles, però ho estem veient a l'hoquei Lliga. El Barça també, tot i tenir una superplantilla, doncs està patint molt. El Vic sembla que vol aprofitar que aquest any no hi ha playoff per guanyar la Lliga, i el Reus de que bé, ha fet una aposta també arriscada, tot el contrari que ha fet el Sitges, no? El Reus ha apostat, per exemple, per una plantilla molt veterana
i l'està passant factura, no? Perquè clar, la veterania amb aquesta nova normativa doncs es dona un pas enrere.
D'acord.
I me quedo amb el que dius tu del Barça i el Vic, que bo és anar al hockey, jugar de memòria, i tenir un equip com és el Vic, que porta tants anys junts, que tan sols han perdut un jugador i l'entrenador, els altres són els mateixos.
Quin jugador, no? Jordi Adruer,
però l'equip juga de memòria, i mira on està el Barça i on està el Vic. El Vic le porta ja, si no recordo malament, 4 punts al Barça, 3 o 4 punts, i fa 4 dies el Barça era indiscutible, i mai feia molts anys que el Barça no havia perdut el liderat. Sempre havia liderat l'hoquei Lliga, i el Vic ha demostrat que en jugadors de molts anys que juguen junts, jovens, i que juguen junts des de fa molt de temps, juguen de memòria, i jugar de memòria al hoquei és clau.
Doncs a veure si aquesta segona part de Lliga pel Club Patí Sitges és molt més favorable que la primera, com a mínim, paradoxes de la vida, a finals de l'any 2008, a punt d'encetar el 2009, Antoni deia, aquesta segona part del Patí serà molt difícil el 2009. I així ho va demostrar el temps, oi? Doncs a veure si veritablement aquest vaticini de la segona part de la Lliga del 2010 és molt més favorable pel Club Patí Sitges, per l'equip jove.
Perdona, l'únic perill és que baixen 5. I que sense voler-ho, et pots trobar implicat amb aquest descens, però torno a repetir, per mi el Sitges, ara per ara, perquè és quart per la cua, doncs no és el pitjor quart, no és inferior, fins i tot, li jugues de tu a tu al Voltregà, puntues al Covendes, puntues amb el Sant Antoni, que són els tres equips que... No oblidem que en 3 setmanes tu has jugat amb el primer, amb el segon i amb el tercer.
I com a mínim hi ha molta capacitat per millorar, no?
Correcte.
Per evolucionar.
Sí, hi ha marge de millora. Quan els jugadors s'adaptin una miqueta més a la categoria i entenguin que no sempre es pot jugar, diguem-ho així, d'una manera tan descarada, tot i que això agrada molt i a l'afició l'estimula molt i... Però bé, és la manera de jugar que té aquest equip. El tot o res, no? Com es diu.
Doncs a veure si aquesta forma de jugar funciona veritablement en la segona part de la Lliga. Tàrrega 77, Club Bàsquet Sitges 72.
Sí, ahir ens deien en Joan Mates, tota una institució del Club Bàsquet Sitges.
Creï tant.
Al migdia parlàvem sobre aquest partit i em deia, avui tenim tots els números de perdre la pista del Tàrrega. El Tàrrega és un dels bons equips de Copa Catalunya, i en fi, el Sitges va donar la cara, perquè al cap i a la fi va acabar perdent de només 5 punts. Era un partit, ja ho sabien tots, molt, molt complicat, i l'equip bé, es continua bellugant en aquestes posicions del cinquè, sisè lloc. Sí que fora de casa, de moment encara l'equip no ha donat la talla, però bé, una miqueta el que li passa al Sobrense, però en menor escala, també el Sitges està patint lesions importants. Hi ha un jugador, que és un dels bons fitxatges d'aquesta temporada, el Guillem Palou, que encara no ha pogut debutar. Vull dir, porta lesionat des del principi de temporada. El Xavi Sabater també, un home que recuperaven de l'anterior temporada, també està lesionat i no podrà reaparèixer fins pràcticament als primers partits del 2010. L'Edu Piñero. L'Edu també ha arrossegat molèsties en aquestes últimes jornades. La setmana passada ja va jugar uns minuts a la pista del CS. Va ser dubte allò fins a l'últim moment, fins a la roda prèvia de l'escalfament. I clar, si tu tens una plantilla en la que confies, doncs a la que algú d'aquests doncs, físicament no estan en les seves millors condicions, doncs l'equip potser sí que baixa una miqueta el seu ritme. Però en qualsevol cas, ja et dic, ahir era una derrota previsible i bé, esperar una miqueta el nou any. El Sitges de bàsquet sempre ha anat una miqueta pel bon camí, no han hagut temporades, si t'hi fixes, allò d'un delta baix important ni de grans èxits, almenys a les temporades que porta Copa Catalunya, però estem parlant d'una lliga molt, molt difícil en què equips com el Tàrrega, el Castellbisbal, l'Artés estan marcant una miqueta les diferències. I bé, això de pujar a Lliga EVA, ja, tot i que és un desig que comparteixen potser molta gent que porta ja uns quants anys amb el bàsquet, no s'acaba de produir, doncs precisament per això, perquè igual pressupostàriament tampoc pots competir amb aquests grans equips que estan a dalt.
Mm-hmm. Què ens queda?
Doncs bé, potser el resultat del femení, del suburense femení.
Sí, bon resultat també.
Que va guanyar 2-6 al camp de la Montañesa.
Montañesa, sí. Un bon dia pel president del suburense, Manu Julián.
Sí, és veritat, sí, sí.
El primer equip guanya...
Remuntada del primer equip i golejada de l'equip femení.
De l'equip femení, un bon dia. Sí, un bon dia que acaba l'any content a l'home.
Això mateix.
De tota la fort de tot l'any.
Tant de patir en aquell moment d'incertesa en què en aquesta mateixa taula aquí va dir no seguiré. Sí, segueix, no seguiré. Doncs vinga, almenys que els resultats acompanyin.
Bueno, també em sembla que el Manel també, quan va venir aquí a...
Sí, Manel tampoc...
A la tertúlia, una de les últimes tertúlies, ja va dir que a ell la seva intenció no era seguir.
No, és veritat això, sí senyor.
I a favor del Manel sí que puc dir...
En Manel pot fer una tesi doctoral sobre el patiment.
I a favor del Manel sí que puc dir jo que continuï en Manel molt temps, almenys que mantingui aquest equip a la preferent, perquè el Manel és l'ànima d'aquest equip. Jo, a veure, valoro molt la feina que estarà fent la junta directiva, però tenir un entrenador com el Manel que treballi de la manera com nosaltres vam veure ahir a la tarda amb els jugadors, parlant amb els jugadors i motivant els jugadors, doncs és per a destacar. Molta gent que no veu totes aquestes coses pensa que tan sol
és arribar i
un entrenador és agafar i fer un 11 i fer un sistema de joc. No. La gestió del Manel és molt més que tot això, i que duri un temps el Manel, després que vagi a equips superiors perquè s'ho mereix, però de moment que continuï aquí perquè si no malament.
Ara fiquem, quan en Manel sigui gran, seria un bon president pels Sitges.
Però potser millor ja està cremat quan arribi a...
Per aquella capacitat que té d'apagar tots els focs del món i d'enfrontar-se a les situacions
bomber,
més complicades.
És un gran bomber.
Per això mateix, que encara recordem aquell final de temporada amb les
nòmines...
Sí,
de la manguera, l'escurçant,
que... Arriba un moment que...
Amb les nòmines sense pagar, a veure com ho aguantem, això, tira que vaig...
Encara està treballant.
El problema és que, bé, el club encara té deutes amb jugadors de la temporada passada, aquest any també hi ha petites coses amb l'actual plantilla, tot i que és una plantilla que no cobra, però bé, es va arribar a un acord de que cobrarien alguna prima en tant que tu guanyes partits, fora de casa, a casa, en fi, van establir una sèrie d'acords com ens va comentar el dia que va venir aquí al Capital, Carlos, al Jax, que bé, que sembla que això els jugadors se'ls estan aguitejant una miqueta i bé... Allò tan difícil.
I que quedi
ben clar que la gent de la directiva del Sitges fan el que poden, com ho fan tots, els sobrins fan tots, però que el moment és molt complicat i evidentment treure diners és complicadíssim, però és una junta en la que, home, té el seu detall, perquè és una junta que jo penso que estan portant com ho poden al club, i doncs, però el que passa que el moment no és fàcil.
Sí, sí. El problema de fer els esforços, compromisos adquirits, i fins a quin punt es pot ser condescendent davant totes aquestes coses o no.
És un problema ja de subsistència.
Sí, gairebé.
No només pels Sitges, sinó
per tothom. 11:40, avui al vespre, el temps de descompte, aquí.
Bé, parlem amb el Nico Sainz, que és el responsable de l'equip de triatló del Club Natació Sitges. No sé si dir que és una vessant esportiva que està molt de moda. té molts adeptes, molts esportistes, i bé, estan competint pràcticament cada cap de setmana, fent duatlons, fent triatlons, mitges maratons, en fi, que... molt bé.
Doncs a veure què ens explica aquest vespre Nico Sainz. Toni, gràcies. Pitu, gràcies. Vinga. 11:41.